El gall del monestir.
És temps de tertúlia als Encuatafons, la tertúlia dels dijous, avui en companyia de Maria Sansa, molt bon dia.
Bon dia.
Domènec Miquel, molt bon dia.
Bon dia.
Joan Ramon Armadàs, molt bon dia.
Bon dia.
L'endemà de lliurament dels premis a Sant Cugat, algú de la taula hi va assistir?
No, jo tinc un fill que hi va anar-hi, però per feina.
Ah, per feina.
Jo us he de dir que havia d'assistir el dimarts, però com que havia una tempesta de neu es va suspendre i ahir no vaig poder anar.
Sabeu com va anar o no?
Sí, m'he informat una mica, però a mi el que... Jo vull començar creant polèmica amb el tema del temps, de que jo penso que no s'hauria d'haver suspès el dimarts, perquè jo estava a casa en aquell moment a les 9 o a les 10 mirant la tele... I veia per la finestra que si queien, queien quatre gotes. I home...
De fet, va ser més problemàtic ahir al dematí.
Exacte.
Jo ahir al dematí tenia hora al cap i no hi vaig anar-hi, vull dir, directament.
Però vaja, entenc el que s'ha de preveure i... Però vaja, no sé. Em sembla que l'altre dia, fent de bons tertulians, vam parlar dels temes de la pluja i de què passa quan hi ha el temps.
Sí.
I en aquest país s'atura tot quan això passa. Doncs imagina't si neva.
De fet, us volia preguntar la vostra opinió sobre la gala, però si no hi vau anar,
no, jo no
malament. Per aquí no podem començar, però no. Derivat de per què no hi van anar alguns, com el Joan Ramon, us preguntaré per què us ha semblat la gestió que s'ha fet per el tema de la nevada. Amb tots aquests missatges de prevenció, d'alerta, la informació que s'ha anat transmetent al llarg del dia, com s'ha preparat la ciutat i també el país, perquè ha sigut una afectació a nivell de país i de continent, pràcticament, si ens anem més enllà.
Jo, tenint en compte el poc acostumats que estem en aquest país a les nevades... i lo poc preparada que va la gent per les nevades, jo penso que es va fer una bona gestió. Jo crec que es va fer una bona gestió. I crec que es va fer una bona gestió perquè penso que el Joan Delors és una persona molt competent i que va fer una bona gestió. Que potser algun camioner es va queixar del que abans comentàvem, que el dimarts a la tarda potser es podia circular i no calia parar camions... Però és que el temps a vegades és imprevisible. Imagina't que et cau la nevada que va caure a les 7 del matí a les 5 de la tarda del dimarts. Diu que val més prevenir que curar, no?
Això era igual, diguéssim, perquè si feies prevenció, perquè has fet la prevenció i s'ha considerat exagerada la prevenció. Si no l'haguessis fet, llavors...
Perquè no l'has fet.
Vull dir, és igual, diguéssim. Quan hi ha un fenomen d'aquest tipus així, hi ha una sèrie de responsables que saben que sempre, sempre rebran crítiques d'una banda o d'una altra. Bueno, doncs, en fi, tampoc cal fer-ne massa cas i ja està. Vull dir, no?
Sí, jo sense entendre'n de prevenció i de tot plegat... Vaja, està clar que hi havia avisos de què nevaria i de què nevaria fort. I què passa? Que realment quan neva estem tan poc acostumats que s'espanta tothom. Però ahir va estar nevant tot el matí, però vaja, no sé, es podia circular pels carrers. A veure, a banda de nens que no van anar al col·le i que estaven jugant amb la neu, que ho puc entendre perquè aquí realment estem poc acostumats, no sé, tampoc les infraestructures estaven aturades, com a mínim a Sant Cugat i m'atreveixo a dir que al Vallès.
No, els trens van funcionar, els busos van funcionar.
I a mi m'ho van preguntar, escolta, però podria agafar el tren i tal? I dic, home, o sigui, no sé que caigui aquí a la de Cristo Rei, jo crec que sí que podràs agafar el tren i el cotxe.
T'he de dir, per exemple, els transports escolars de la Cerdanya van funcionar tots. Per què?
Perquè estan acostumats.
Perquè estan acostumats, clar. Perquè tenen neu tot l'hivern, perquè els autocars escolars van amb rodes de neu,
clar.
Perquè els hi neva tot l'hivern.
Sí, sí, sí.
Ara, que els del Ripollès o els del Berguedà no estiguin tan acostumats, bueno, jo ja ho entenc.
No, el que passa és que, per exemple, aquí a Sant Cugat cauen això dos dits de neu i aleshores resulta que determinats sectors, com poden ser les planes i parts de la foresta, etc, etc, doncs queden col·lapsats.
Sí.
I a sobre només falta que si Protecció Civil es posa per entremig, perquè allò per privar, no, escolti'm, que no es pot circular. Vull dir que jo només intento arribar a casa, no? Vull dir, de vegades, no?
No sé, a veure, ara parlava de camí cap aquí, de que jo que tinc menys edat que vosaltres, em sap greu recordar-ho, però clar, l'única nevada bèstia, allò en plan bèstia de veritat, era la del 2010, i no en recordo cap altra més
de
a la vida.
De les recents, de les recents.
Sí,
perquè temps enrere...
Per això et dic que jo que sóc dels 80, no en recordo cap més.
Jo me'n recordo.
L'única nevada bèstia ha sigut la del 62.
Ah,
els altres totes han sigut de fireta, eh?
Per això, bueno...
Els anys 60, entre nevades i riuades...
Sí.
Els anys 60 van ser bestials, i a l'any 85, hauria de ser, n'hi va haver una de forta, que com deies, vam haver d'anar a treure els nens de les escoles amb el cotxe de la brigada de l'Ajuntament. Sí. Sobretot els de la Floresta, els de les Planes...
Quantes escoles hi havia llavors, Maria?
Pues quasi tantes com ara.
Sí?
Quasi tantes com ara. Ja hi havia escoles bressol, la de la Floresta, hi havia el centre de disminuïts de les Planes, que ara no hi és, que els vam haver de treure tots i van passar la nit al vestíbul de l'Ajuntament.
Sí,
Espanyes. Hi havia, ja hi havia el Catalunya, hi havia el Ferran Clua, hi havia pràcticament els mateixos que hi ha ara.
Sí. Menys els nous.
Menys els més nous, que s'han fet ara fa 2 o 3 anys, o 4.
Bé, la qüestió és que avui dijous ja hem recuperat la normalitat, la nevada doncs, va tenir el seu protagonisme, el suficient fins que va arribar, diguem, la pluja.
Per sort.
A partir de la
per
tarda.
Per sort, perquè sí. Si gela la neu al carrer, llavors sí que és un problema.
Sí, el problema no és el dia de la nevada, no.
El problema
no
és l'endemà.
És l'endemà i l'endemà passat. Sí. Això.
Qualsevol cas, teníem, jo que segueixo les xarxes socials, Instagrams i Facebooks i tot plegat, que era un allò, allò sí que era un allau, però de fotos de la nevada de qualsevol cosa, des de la meva planteta del jardí fins al monestir per tots els racons i el Pianxandri i tot arreu.
Això et demostra que no estem acostumats a la nevada.
No, i jo la primera víctima, vull dir, jo me'n vaig anar a fer una volta per Collserola, aprofitant que no tinc un horari d'oficina de 8 hores, i sí, vaig fer fotos molt maques del Pidenxandri, de Torre Negra i de tota aquella zona i el meu pare, Tete, ves cap a casa que vés a saber el què, no? Vull dir, aquesta por de Tete, que neva, vigila.
Suposo que ara els santcugatencs, sobretot els que segueixen la tradició, les celebracions locals, estaran pendents de la previsió del temps. Ho dic perquè aquest dissabte és Sant Madí.
Sí, jo hi he anat nevant a Sant Madí,
Ah, sí?
No, i tant.
Però sense esquís?
No, caminant, però nevant. Un any que érem el president del Muntanyenc, el vicepresident del Muntanyenc, mossèn Juli, que feia la missa, que el van pujar amb cotxe de la brigada, i jo, i em sembla, potser el Ramon Pros hi havia. No crec que hi hagués ningú més.
Doncs segurament...
I els de la penya, perquè no pot ser que no hi haguessin els de la penya.
Els de la penya em sembla que només n'hi havien 2 o 3.
Bueno, el Buscallà, que devia arribar amb la furgoneta.
No, el Buscallà va portar mossèn Juli amb la furgoneta.
Clar, estem parlant d'una celebració que... Jo no sé vosaltres quina és la sensació que teniu. Es manté, com es mantenen totes aquestes tradicions populars. De fet, Sant Madí és el copatró de la ciutat, però efectes de celebració compartida, com anys enrere, la tradició va perdent una miqueta de força.
A veure,
entre la ciutadania.
Jo penso que és espectacular. A veure, la ciutadania de Sant Cugat, des dels anys 60 en ara, s'ha triplicat, s'ha quadriplicat, i de Sant Cugat de tota la vida en queden poquets, diguéssim. Però jo penso, mirant-ho amb un punt de vista antropològic, és una romeria de les poques romeries que es fan encara en el país. Jo és que no sé si se'n fan gaires més.
Sí, però no crec, no crec que la gent ho visqui com una romeria, avui en dia ja.
Home,
com es feia antigament, com tu dius, de celebrar el sant. No ho sé, jo les vegades que hi he anat, de petit, doncs era més això, una excursió en família, amb el col·le, amb els amics, però no,
perdona,
no anem a veure...
Però la Maria, quan parla de Romerés, perquè pel fet d'anar a peu, tots junts, cap a Sant Madí.
I no per anar a missa ni a l'església ni
al sant, per això ho estàs vinculant amb el tema eclesiàstic.
No, jo no ho vinculava amb el tema eclesiàstic. Amb fer la paella en allà, amb fer la brasa, amb fer tota una sèrie de coses... jo penso que sí, que segurament s'ha perdut. Fixa-t'hi que quan cau en un dia de cada dia continua sent més tradicional que quan cau en un dissabte o en un diumenge. Perquè si vas un dia de cada dia durant la setmana, hi ha més la gent de Sant Cugat de tota la vida, per dir-ho d'alguna manera. I els dissabtes i els diumenges s'hi afegeix...
O clar, tothom. Els dissabtes i els diumenges el camí de Can Borrell i Sant Madí...
perquè la gent fa festa de la feina de Barcelona o d'allà on sigui i va.
A veure, teòricament, si se'm va dir que bon diumenge s'ha de celebrar el dilluns següent. I això és una norma, diguéssim. Tu que no pots és fer coincidir la festa de Sant Madí amb un dia que ja és festa, sinó que has de fer-ho sempre en un dia de treball. Per tant, quan Sant Madí cau en diumenge, s'ha de celebrar el dilluns següent.
I en dissabte?
No, dissabte no és festiu.
Dissabte no és festiu.
Per tant, no passa
res. No és festiu.
Tot se'm va dir-me.
Però quan és diumenge, sí. I això és una norma d'aquestes no escrites, però és una norma, diguéssim, que es practica i de més. A veure, el problema, diguéssim, de Sant Madí és que és una tradició precristiana. I, per tant, diguéssim, després el que fa, diguéssim, el cristianisme és revestir-ho,
com totes les tradicions,
i això, s'inventa un sant que no ha existit mai, que és Sant Madí, i arriba fins aquí, tot plegat. A veure, que hi hagi algú que encara cregui en Sant Madí, doncs mira, fantàstic, vull dir, si s'ho vol creure, diguéssim, els que s'ho cregui. Però, al final, el que importa és que... es continua mantenint viva una tradició que un dia a l'any tota una sèrie de gent se'n va de casa seva i es trasllada fins en un altre lloc. I llavors, doncs, en allà, què és el que fa? Dina. I una altra cosa, què fa? Balla. Que això són els dos punts claus de tots els aplecs. Tots els aplecs, a part de la missa, hi ha d'haver-hi un dinar, que si no, no hi ha festa, i a més hi ha d'haver-hi un ball, perquè és la sociabilitat.
I quan dius precristià, perdona que ara faci de periodista, un momentet.
Bueno, ho ets.
Sí, per això que ara tinc curiositat. Quan dius precristià, quan va començar això i quan s'ho apropia el cristianisme sota el nom de Sant Madí?
A veure, Sant Madí hi ha dues coses que són diferents. Una cosa és l'ermita i una altra és el camp del miracle. El problema és que la nostra estimadíssima penya Regalèsia s'ha carregat el camp del miracle. El que no van aconseguir els monjos en mil anys ho ha aconseguit la penya Regalèsia, que té collons.
Però això del Camp del Miracle, explica'ns també el que és.
El Camp del Miracle és al costat mateix de l'església, tu et mires la capella a l'esquerra, hi havia un camp que tenia una prodigiosa facultat de que tot el que se sembrava allà era molt més alt que el que se sembrava en els camps del voltant. Aquest miracle, diguéssim, es va repetint al llarg del temps, etc, etc, i era una cosa perfectament comprovable i de més, el qual feia que la gent que anava a Sant Madí no anés a resar a l'església, sinó que el que anava era ajonollar-se en el camp del miracle. I què és el que feia? Emportar-se pedres o terrossos de terra del camp del miracle, perquè això té que veure amb la fertilitat. Com que creix més, és un camp que és més fèrtil, I això vol dir que té que veure amb la parella, i això, amb la parella humana, i això té que veure, diguéssim, també amb els camps.
O sigui, perdona que et talli, la gent s'emportava les pedres per a veure si tu, o sigui, la teva parella la fèiem una mica més fèrtil, i a la vegada, ja que aprofitem, que si tinc un hortet a la vora de casa, també creixi més, no?
Exacte.
O sigui, dos per un.
Sí, sí,
fantàstic.
Exacte. Quan s'acaba el miracle aquest? El 1928. I per què s'acaba just el 1928? Doncs perquè l'Ajuntament de Sant Cugat concedeix a una empresa la facultat d'explotar uns pous per sobre de l'ermita, uns 400 metres, diguéssim, allà de l'ermita, fan uns pous i exploten l'aigua aquella. Aquesta aigua, aquesta mina, aquesta veta d'aigua que passava per sota el camp i era el que feia...
Que per això feia créixer.
Que feia és més, diguéssim, la tallen. A partir d'aquell moment, el miracle desapareix. És així de clar. Trobaràs, diguéssim, els plànols i el permís i de més en l'arxiu municipal. Vull dir que no té cap mena de dubte de quan s'acaba, diguéssim, el miracle.
I per què dius que la penya Regalèssia això s'ho ha carregat?
Perquè la penya Regalèssia, diguéssim, el que ha fet ha sigut convertir tot aquell camp en una esplanada magnífica perquè s'hi puguin ballar els gegants, ballar i fer les sardanes, i no sé què més, etc etc. Llavors, el que era estrictament el camp del Miracle, que la superfície és molt més gran, ara, però el que és estrictament el camp del Miracle s'ha perdut.
Però llavors què s'hauria d'haver fet?
Home, conservar el camp del Miracle, per favor. Clar.
I ballar amb una altra banda, clar, que n'hi hagués allò. Val, val, val.
De totes maneres, tu te'n recordes que hi va haver molt temps que també es ballava baixada de Can Borrell?
Sí.
Que ara no em sembla que ja no es fa això. Jo és que fa com 6 o 7 anys que no hi vaig, per Sant Madí. Ja em vaig anar tantes vegades que ja...
No vas ni a buscar la fava.
Què va? Bueno, jo la fava no l'he anat a buscar mai, la veritat.
No, però fixa que també és una cosa que és molt curiosa, és això, el simbolisme de la fava i tot plegat i de més, no? I que encara, diguéssim, allà el que es fa és que es posa una fava amb una medalla, però a sobre hi ha la fava, No la medalla, No és la medalla i la fava, sinó que és la fava i la medalla,
I la barretina, si vols alguna cosa a sobre?
Bé, això ja és excessiu.
Lo de la barretina.
Això ja és excessiu.
M'ha quedat una cosa per saber.
No, que t'expliquis. Bueno,
hi ha moltes versions,
No, m'ha quedat per saber això, com el cristianisme se l'apropia i quan.
A partir del segle X, quan els monjos ja comencen a funcionar i tot plegat, diguéssim, una mica bé, llavors és el moment en què s'inventen la llegenda de Sant Sabé i la llegenda de Sant Medí. Fixa't que no hi ha una llegenda de Sant Medí, hi ha una llegenda de Sant Sabé en el qual hi ha un personatge secundari que és Sant Medí, però no hi ha una llegenda de Sant Medí. És una llegenda de Sant Sabé, que a més és un altre sant absolutament inventat i això, i després, diguéssim, doncs, hi apareix Sant Sabé per explicar un paisatge.
Per tant, la gent anant de Sant Cugat o el que seria en aquell moment a Sant Medí ve d'abans del segle X, entenem, segons el que has dit, o no?
Jo crec que ve de la prehistòria.
De la prehistòria? Collons, sí, perdoneu.
Però hi va haver-hi molts anys que allò va ser bastant habitat. Per masies.
Sí.
Sant Adjutori i tota la zona aquella, i el Forn Ibèric, allò era una zona...
Sí, però fixa't que en el segle XVIII, Carles III redueix les esglésies que tenen privilegi d'asil de tota Espanya. Quines esglésies queden en privilegi d'asil a Sant Cugat? El Monestir i Sant Medí. Ves quina casualitat, Perquè, a més, que Sant Medí tingui privilegi d'asil és molt important. A veure, ara aquí no ens en recordem, perquè abans no hi havia Sant Clars de Collserola, sinó que el que hi havia eren llops. I, per tant, la possibilitat de refugiar-te dintre l'església no et podia significar la vida o la mort. I de morts, diguéssim, per llops, bueno, per salvatxines, que diu el document i de més, n'hi ha més d'una, O sigui que...
Hi ha camins que encara es veuen les roderes dels carros que anaven cap a Barcelona, no?
Això tot és modern.
No deuen ser
ja li has tret l'encant. Ja li has tret l'encant.
La nevada del 2010 s'ho va carregar.
No. Barcelona anava amb camins de tragí. No. Diguéssim, hi havia camí de carro fins a Sant Medí, que per cert no és el camí que es fa ara,
sinó que
és un camí que anava per l'altra banda de la Riera, pel cantó de la Torre Negra, no passava pel Pi,
però allà s'hi veuen roderes de carro encara, aquell camí.
Sí, que anava, diguéssim, doncs, cap allà i tot plegat. Les roderes de carro venen, sobretot, dels anys aquests que hi ha molta explotació del bosc a partir dels anys 20-30 del segle XX, Llavors és quan realment es van creant aquestes roderes.
Bueno,
tornant a...
Història.
No, història. És interessant, perquè el que explicava ara, per exemple, el Domènec, segurament que hi ha molta gent nouvinguda a Sant Cugat que precisament, si no es fa partícip de la celebració, és perquè no coneix, ningú no li ha explicat. És a dir, parlar de Sant Medí, per exemple, avui a les escoles podríem preguntar quantes escoles han citat, ni que sigui, que dissabte hi ha una celebració que es fa dir Sant Medí, i en què consisteix?
Bueno, una mica per això jo vull recordar que es va inventar la festa de la tardor.
Pensem que hi ha molta gent que ha vingut de nou a Sant Cugat, tota aquesta població dels últims 10-20 anys. Què passa? Que és inevitable que et trobis, com els últims anys, menys gent del que els que ja tenim una edat estem acostumats a veure, I entre altres coses perquè no hi ha una, no hi ha una implicació, una involucració, no s'ho veuen com seu. Aprofiten la festa per fer altres coses, o per anar a esquiar o per anar on sigui.
T'he d'explicar una anècdota que té relació amb això. Els meus fills anaven al Pins del Vallès, l'escola Pins del Vallès. Un dia el professor de ciències ens va dir als pares que els portaria no sé a on a veure un bosc de ribera. Dic, home, si el pati del Pins del Vallès és un bosc de ribera, fes-me el favor, perquè me'ls agafes amb el tocar i te'n vas a no sé on, porta'ls aquí baix.
Bueno, una excursió, sí. Que sempre està bé quan ets nen, fa il·lusió.
Sí, però val més explicar-los que aquell camí, que aquell barranc fins a la Farga és un bosc de ribera. Mhm.
De totes maneres, a veure, hi ha coses, diguéssim, que sempre van evolucionant, eh? Perquè una tradició d'aquestes es mantingui, ha d'evolucionar necessàriament, eh?
Sí.
Per exemple, esclar, abans, doncs, aquesta gent que tu anaves endavant a la plec i de més, i els de la plec s'emportaven pedretes, etc, etc, això, en el cas de Gràcia, en què es transforma? Amb els carmels. Diguéssim, arriba un moment en què els de Gràcia, que són una colla d'escèptics, ja saps que són gent més aviat escarrenosa i tot plegat, dius, què cony foten anant a Sant Medí la gent d'Esquerra
de Gràcia?
Perquè
el pastisser es va curar gràcies a Sant Medí.
El pastisser era carlí, eh? El pastisser recorda que era carlí.
Sí, sí.
Doncs, en fi, saps això del soviet carlista que parlàvem abans?
El soviet carlista.
Vale. Doncs arriba un moment que, bueno, comença a sortir la tradició dels carmels. Jo l'hi trobava documentada com a mínim des del 1925. Abans no. Abans no l'hi he trobat. En els programes de l'any 19, del 1919, encara no he trobat que hi haguessin repartiment de carmels. O sigui, que, per tant, entre el 19 i el 25, d'entremig no els tinc, els programes aquests no els he aconseguit. Però entremig, diguéssim, segurament doncs, havia començat aquesta tradició i tot plegat doncs, de lo dels carmels. No? Al final, a veure, Gràcia, en l'any 19, ja, perquè ens entenguem, la major part de gent no hi anava a Sant Medí. Hi anaven quatre, hi anaven els abanderades.
I ara encara no hi van.
Sí. No, és que no hi ha...
No hi va.
No, ja s'ha convertit com les festes de Gràcia que guarneixen els carrers i va altra gent de Barcelona a veure què passa allà.
No, a veure,
clar, jo, i els de Gràcia foten el camp perquè n'estan fins als braços que els invadeixin.
Jo he de dir que el dijous passat vaig estar dinant a Barcelona amb gent que munta l'U de Sant Medí, que són amigues meves de tota la vida, i aquest se'n van a dinar a Gavà.
Sí.
Davant del castell de l'Emprunyà.
Sí. És que tu mires els programes aquests, però a veure, els del 1919, no t'estic parlant dels anys 70 o dels anys 80, que ja són de riure, no? Se'n van a dinar a llocs tan propers com Caldes de Montbui.
Sí.
I dius, Caldes de Montbui, perdoni, no?
Per celebrar Sant
Medí. Jo, d'acord que hi ha alguns que van a dinar en l'any 19, per exemple, a l'Ideal Pavillon,
sí?
Que és allà sobre, bueno, on hi ha la ciutat, no la ciutat de la justícia, l'escola judicial, diguéssim, doncs, més o menys en aquella zona. Vale, això pot tenir, diguéssim, un cert sentit, però vull anar-se'n a dinar a Caldes...
No, ja et dic que aquest any van agafar molts. De totes maneres, els abanderats sí que pugen alguna vegada. Algun any han pujat.
Sobretot si reparteixen una llaçada.
Sí.
Els anys que reparteixen llaçades i medalles, llavors hi són tots.
Home, jo he ballat sardanes amb el Pasqual Maragall allà, per Sant Medí.
Molt bé, doncs deixem la celebració. Ja veurem com estarà tot plegat. Després d'un dia de nevada i després de dies de pluja.
Estarà empantanat, diguéssim.
Sí, una mica.
Sí, ara el dia 14 que sortirà farem la presentació del Gaussac, en aquest número del Gaussac, jo hi tinc un article molt llarg sobre Sant Medí.
Sí. Ens llegirem, atentament.
Anem per qüestions una miqueta ja més...
Més sèries?
No, jo no diria més sèries.
Sant Medí superseriós.
Jo no diria més sèries, diferents. Ja sabeu que hi ha sessió parlamentària avui.
Ara, d'aquí una estona, no?
Sí, 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 i que... Bé, diríem que hi ha una nova filigrana escènica, perquè els partits sobiranistes, Junts per Catalunya, Esquerra, la CUP, intentaran aprovar avui una resolució que fa referència a l'1 d'octubre, és a dir, a la proclamació de la DUI, i que reconeixeria el suport d'en Puigdemont. De totes maneres, ja hi ha hagut reacció des de l'Estat i la Fiscalia que amenacen, bueno, la mesa i el president de que això, si això es fa, s'acaba fent. A tot això, això què implicaria? Doncs que es creés un Consell de la República presidit per Puigdemont, un espai lliure, no? L'han anomenat...
És el que té Brussel·les o Bèlgica, sí.
L'han anomenat així per anar treballant. Més difícil encara que dirien al circ.
Jo no diré la meva opinió, diré dues expressions, una que els que el coneixien bé diu que no va dir mai i l'altra que sí que la va dir perquè me la va dir a mi. Dues expressions del president Tarradellas. En política es pot fer tot menys el ridícul. I la que em va dir a mi, textualment va dir, fulano de tal, que no diré el nom, era un jove prometedor de Convergència en aquell moment, només es posa vermell quan diu la veritat. I nena, jo no l'he vist mai posar-se vermell. I això?
No, però si ja hauries de dir el nom, home.
No, ho sento.
Bueno.
No, la Maria no t'ho dirà.
A veure, el ridícul... A veure, jo penso que el ridícul no s'està fent. El que s'està fent és intentar trobar, com deia aquí la nostra moderadora, una filigrana per salvar la situació. I fa bastantes tertúlies de fa bastants anys que crec que, si alguna cosa estem d'acord, és que això havia d'acabar amb uns que guanyen i uns que perden. I això és evident. Perquè si hi ha una república, perd Espanya. Si no hi ha una república, perd Catalunya. Diguem-ho així, o els independentistes. No vull generalitzar res. Per tant, el que està passant ara, que és que, per entendre'ns, podríem dir que sembla que està guanyant Espanya per la força, doncs aquí, a la banda catalana independentista, no s'accepta fàcilment. Amb l'afegit que no només... O sigui, per què no s'accepta? Perquè a més tens un aval democràtic d'una majoria parlamentària i de més de 2 milions de vots a l'1 d'octubre amb totes les pinces i cometes que li vulgueu amb aquell referèndum. Val? Llavors, clar, aquesta derrota teòrica que comentàvem costa d'assumir quan en realitat no és una derrota si tu mires amb números. I per tant, aquesta derrota per la força costa de pair quan dona la casualitat que el Parlament tens poder, en el sentit de parlamentaris i després de parlamentaris que venen de vots, per no acceptar aquesta situació fàcilment. Per tant, tot això que s'estava fent a Bèlgica, Consell de la República, tot plegat, és una filigrana, està clar, és una cosa estranya, està clar. El que també crec que està clar és que sent independentista i tenir una majoria al Parlament, el que no pots és acatar fil per randa el que t'estan dient a Madrid un partit que té 4 diputats al Parlament de Catalunya. Jo trobo normal que això sigui així. Ara, que són solucions estranyes, està clar, el moment també és estrany. Tenir persones a la presó per haver-se pujat a dalt d'un cotxe de la Guàrdia Civil i que la gent se'n vagi a casa, jo m'atreveixo a dir que és bastant més que estrany. I per tant, aquestes circumstàncies estranyes porten a solucions potser encara més estranyes.
Domènec.
Sí, és que és una mica complicada, la situació aquesta és una mica complicada. I a veure, jo tampoc no sé massa bé com es vol crear aquest Consell de la República i de més.
No ho sap ningú.
Ho dic perquè, com que normalment sempre utilitzem la paraula democràcia, diguéssim, doncs llavors hi ha d'haver uns certs procediments democràtics. El que no pot ser és que...
Majoria parlamentària.
No, bueno. Però el que ha quedat clar és de que una cosa és el Parlament, una altra cosa serà el Govern de Catalunya i una altra cosa serà el Consell de la República. Són coses, diguéssim, absolutament diferents. Ningú ha explicat com es triarà aquest Consell de la República, ni qui en formarà part, ni qui, diguéssim, quin sistema hi haurà d'elecció.
Jo espero que avui el ple això ho aclareixin una mica, clar.
No, vale, sí, però sí. És un dels interrogants, diguéssim, que per tant tu has de mirar amb una mica de prevenció. Vull dir, no ho sé.
Però que encara no ho sabem perquè no ho han anunciat, ho diran avui, suposo, jo tampoc ho sé, no sé, avui s'escoltava per la ràdio el portaveu de Junts per Catalunya i no, encara no deia res, ho esperem avui que s'expliqui i ja veurem el què.
Jo crec que el país, quan Catalunya, necessita un govern que governi, un govern estable, que governi per tots els catalans.
Això és molt bonic, és una frase política molt bonica de cara a la galeria, però quan tens el 155 de davant...
És el que jo... No, però que se n'ha d'anar el 155, quan hi hagi un govern estable i que governi per tots els catalans.
Sí, sí, per tots els catalans, que sí, sí, per les ciutadanies i per les persones, tot això que es diu sempre en campanyes, és fantàstic, queda molt bé.
Que no, ara, que és no, el que però, jo penso.
Sí, sí,
que, no és que
però jo també ho penso.
Jo no estic de campanya.
Dic que ha de governar per tots els catalans, i mare Déu, si això ho diu tothom des de les primeres eleccions que hi ha hagut. Clar, que ho diu tothom.
Però no ara, es fa, no es practica, eh?
Bueno, no es practica per cap de les bandes, per cap dels governs. Bueno. Òbviament, quan guanyen els governs, miren pels seus, això sempre ha sigut així, a tots els governs.
Però és que, Joan Ramon, això no hauria de ser així.
Fantàstic, doncs sí, estic d'acord.
Tu vas veure les declaracions l'altre dia de l'Artur Mas, no? Que deia, bueno, doncs si ens hem equivocat i aquest no és el camí, doncs cal buscar un altre camí. Així és de clar.
No, jo el que... El que vinc a dir, s'ha de trobar un govern que governi per tothom, fantàstic. Però llavors, això implica, entenc, segons el que tu dius, que aquest govern que governi per tothom l'hem d'estar sota les ordres del que passa a Madrid.
No.
Ah, no?
No.
Doncs el govern que se suposa que té la majoria parlamentària avui en dia és independentista. I per tant vol la independència, per tant vol marxar d'Espanya. Llavors, com ho fem compatible, això?
Tres quartes parts d'aquest país no ha votat independència.
Això amb quins números m'ho estàs dient?
Home, si tenim 7 milions d'habitants, tenim 5 milions de votants...
D'entrada, tu m'estàs parlant de cens.
Sí.
Val.
I
el 20% de gent que no vota, què? Aquest fa els comptes cap a tu, cap al que tu vols.
No, és el seu problema si no vota.
Perfecte, doncs anem a mirar els que han votat. Anem a mirar què ha sortit. Clar, és que tres quartes parts del país no volen la independència. Això ho acabes de treure tu a la màniga i ho sento, però no és així.
Ramon, tu saps perfectament que si haguéssim guanyat en vots, no estaríem en el punt que estem ara. I el problema és que no es va guanyar en vots. Es va guanyar en diputats, però no es va guanyar en vots. I això s'ha d'entendre.
Però una altra vegada tu t'estàs apropiant al no la gent de Catalunya Sí que es pot.
No, jo el que t'estic dient és de que hi va haver unes eleccions, que hi van haver un número de vots. Va anar a votar qui li va donar la gana. Que no li va donar la gana, doncs diguéssim, aquell no té res a dir perquè no van a votar. Però en tot cas, els que estaven per la independència no van aconseguir la majoria dels vots. Van aconseguir la majoria d'escons, però no la majoria dels vots. I això continua sent un hàndicap.
Val, i... Sí,
i això s'ha d'entendre.
Fins aquí estic d'acord, si vols. Ara, repeteixo, t'estàs comptant com el no els vots de Catalunya
no,
en Comú.
Jo no t'estàs
comptant com els no els vots nuls i els vots en blanc. Llavors, per solucionar aquest problema, i si féssim aquest referèndum que tothom vol, fins i tot els del Catalunya en Comú, gran part d'aquestes tres quartes parts que diu aquí la nostra companya... El gran problema és que, és que no s'ha volgut abordar això mai des del punt de vista, per entendre'ns, netament democràtic, que és fent un referèndum. Per què? Per dos motius. Una, perquè Espanya, la resta d'Espanya, si vols, tractar malament a Catalunya, dona vots. Primera. I segona, perquè això senta precedent. Si tu convoques un referèndum, saps que te'l poden estar convocant cada 3 o 4 anys i l'article 2 de la Constitució diu que Espanya és una i indivisible i aquí no se toca nada nunca más de la vida. Val? Per tant, això... No hi ha, no vull dir paraules grosses, però no dona la gana abordar aquest tema. I com que no dona la gana abordar aquest tema ni PP, ni PSOE, ni Ciutadans, i vés a saber si algun dia s'hi posa Podemos. Val? Com que això no dona la gana, el que tenim és ara, aquí, una part del país, una part molt gran, no sé si tres quartes parts, és igual, no ho podem saber perquè mai hem pogut fer-ho amb un referèndum, una gran part del país, que en aquest cas dona la casualitat, que és una majoria parlamentària, que està en una situació de... imposició d'una cosa que no és la que ella vol.
Joan Ramon, jo et recordo que l'últim referèndum que es va fer a Catalunya va ser per si s'aprovava l'Estatut.
Correcte, el 2006.
Vale? Quanta gent va votar en aquell referèndum?
Menys d'un 50%, si no recordo.
Molt menys d'un 50%.
Sí.
I amb un partit polític, amb diversos partits polítics, el PP i Esquerra Republicana, que van dir en els seus militants que no votessin.
Correcte. I què em vols dir això?
Vull dir que els referèndums no sempre, tampoc, són la solució.
Home, doncs bé que hem aguantat amb l'Estatut i bé que l'heu defensat, per exemple, els teus, durant tots aquests anys.
Sí, clar.
I bé que quan hi ha la Constitució de la Unió, la Constitució Europea que es va aprovar, o les eleccions europees, que voten un 40% de la gent, bé que els resultats es donen per vàlids, no?
Sí, o sigui, però...
Moment, veure... però llavors, si el que m'estàs plantejant és que hem de fer un referèndum amb un mínim de participació... Fantàstic, eh? Però fem-ho... O sigui, fem
segurament una... no seria el cas, ara, no, perquè les circumstàncies són molt diferents.
Però si
no.
A les últimes eleccions van votar un 80% de la gent i l'1 d'octubre, amb totes les circumstàncies que va haver-hi, van votar més de 2 milions de persones, més que l'Estatut, per cert.
Sí, moltes més. Siguem conscients... la veritat és que no sabem quanta gent va votar l'1 d'octubre. siguem conscients...
No creus que van votar més de 2 milions de persones?
És que no ho sé. Val. És que no ho sé.
Bueno, no sé.
No m'ho han explicat.
No t'ho han explicat. I el NAS no t'ho diu i no va haver-hi...
No, no m'ho diu el NAS perquè conec gent que va votar en col·legis diferents.
Vale.
Vale?
Vale, fantàstic.
Depèn de la propaganda que es faci del referèndum, es passarà una cosa o passarà una altra.
Quines?
No ho sé quines, jo que sé quines.
Però per què no es planteges?
Si tots els mitjans de comunicació van a favor, es passarà...
No, no, a veure...
Una cosa, i si no, passarà una
altra. La gent és prou grandeta i els mitjans de comunicació...
La gent no és tan grandeta com ens pensem a vegades.
Llavors, què passa? Que els mitjans de comunicació teledirigim a la gent, no?
No tant, no, home, teledirigim tampoc, però
la gent és prou grandeta i...
Però influeixen.
Clar que influeixen, i també influeix el que em diu el meu company de feina, i també influeix el que em diu la meva mare per WhatsApp, és que clar, tot influeix, tot influeix. Ara el que et vinc a dir és que si amb això el que estàs dient és que TV3 adoctrina...
No, no,
vale.
No t'estic parlant de TV3, t'he dit mitjans de comunicació, d'una banda i d'una altra.
Doncs, però és que això és normal, ha passat sempre amb els mitjans
Ramon,
de comunicació.
L'altre dia ho vaig dir aquí, i a més el Balcells se'm va enfadar una miqueta... La gent gran del Baix Llobregat, jo conec gent gran del Baix Llobregat, que van a votar i deien a les meses quan votava, jo voto aquesta nena jove que és molt maca i parla molt bé.
Fantàstic. Molt bé. I quants van votar potser en el seu dia l'Artur Mas perquè era guapo?
Home, però moltes que, senyores.
I què vols dir amb això? Que li prohibim el vot amb aquesta gent o què?
No.
Doncs, escolta,
no,
cadascú vota pel que vol.
Escolta, jo
i això no
del,
podem jutjar.
Jo soc del maig del 68, encara que soc molt crítica amb el maig del 68. Prohibido prohibir.
Vale, però, molt bé. Van votar moltes àvies i avis i qui sigui del Baix Llobregat, aquesta nena molt maca, fantàstic. I què vol, però i, quin és el que m'estàs dient amb això?
Doncs pues que ideològicament les coses canvien en funció de moltes coses.
Val. I llavors...
De moltes coses.
Torno a preguntar. No m'explico... Què vol dir això? No, que és culpa dels mitjans?
Estic segura que ningú votava el Jordi Pujol perquè fos guapo.
No, home, broma, tenia moltes coses, però aquesta segurament no.
I com diu el Miquel Iceta, jo puc dir que sóc el més guapo del món, però ningú s'ho creurà.
Val. Però llavors què m'estàs dient? Que aquestes iaies van enganyades per Telecinco a votar?
No et dic que vagin enganyats ni enganyades. Et dic que hi ha moltes circumstàncies que fan que canvi la ideologia, digue-li entre cometes, de la gent.
Perfecte. Però si jo el que t'estic dient és que la manera que crec que la majoria de catalans, tant en vots com en escons, volen per solucionar aquest problema és debatre'l en un referèndum obert, acordat, clar i net.
I que se'ls digui la veritat.
Però és que un referèndum, quina no veritat ha d'haver? Si tens una pregunta de sí o no.
Sí.
Vols que Catalunya sigui un estat independent? Punto. Sí o no? Aquí no hi ha trampa, eh?
No hi ha trampa, però llavors has de dir avantatges i desavantatges. Però
això és una campanya electoral.
Sí, senyor.
Llavors cada partit diu avantatges i desavantatges,
sí,
i la gent,
i això és
amb la seva reflexió interna, vota sí o no, havent escoltat la campanya, havent escoltat els mitjans, havent escoltat els candidats i els motius del sí o pel no. Per tant, això...
Mira el Brexit.
Què passa amb el Brexit?
Pues
però que
estan...
no t'agradi no vol dir que no sigui democràtic.
Que ara estan ben arrepentits d'haver votat que sí.
Noia, és la democràcia?
Però van votar en el seu moment.
Clar.
Sí. I va haver campanya.
Però és la democràcia.
El referèndum.
Clar. I mira Escòcia.
I quantes coses es van dir que no eren veritat després i que després han dit que no eren veritat.
Però llavors què m'estàs dient? Que llavors hem d'anul·lar el Brexit perquè van votar malament segons el que tu penses?
No.
Escolta, és que és la democràcia. El poble també té dret a equivocar-se, eh?
Sí, i té dret a sentir la veritat.
Fantàstic. Però és que això és una campanya electoral.
Els governants tenen l'obligació de dir la veritat a la gent.
Però és que la teva veritat potser no és una veritat la mateixa pel del teu partit contrari?
Bueno, doncs que cada un digui la seva veritat.
I també et dic, la veritat, parlant d'una cosa en futur que no té precedents, no existeix. Perquè no podem, o sigui, jo que sóc de la ciència-ficció, Regreso al Futuro és una pel·lícula, no existeix. Per tant, no puc agafar el DeLorean i anar-me'n al 2025 a veure què tal està Catalunya independent. Això és una predicció per uns i pels altres.
Realment és de ciència-ficció.
Ell està molt bé perquè viu en la ciència-ficció i estàs en la teva salsa.
Clar.
No, podríem dir, perquè això també tot és una mica de ciència-ficció, encara però estem que, a la vida real, eh?
La veritat o la mentida, quan estàs parlant d'escenaris... inèdit, sense precedents, no existeix. O sigui, com serà Catalunya independent d'aquí 10 anys? Home, doncs,
ningú ens ho pot dir, ningú, no tenim una bola de vida.
Mira, d'entrada veurem com serà la sessió parlamentària d'avui i què passarà.
Que no és, això és el futur immediat.
I és immediatíssim, sí.
No cal el DeLorean.
I ja demà, pues, en tot cas, ja continuarem analitzant l'actualitat amb la resta de companys de tertúlia.
Vinent.
No, la tertúlia de demà. Senyors, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, molt bon
fins
dia.
Adéu, bon dia.
What happened? You just gotta let them, and the stuff just waiting for when you're ready. What happened? The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. Then we'll know and think to myself.